Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha emès un ordre internacional per detenir Rodolfo Reyes, que és el principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. Aquest dilluns s'ha conegut el sumari del cas, que apunta a l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per Zapatero. L'expresident se'l presenta com el líder de la trama, però els investigadors reconeixen que sempre va intentar esquivar els moviments més compromesos. Arran dels efectes del cas, un altre expresident socialista espanyol, Felipe González, ha demanat aquest dilluns eleccions anticipades.
Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
Un escenari que evita l'actual president Pedro Sánchez, que aprofita les bones dades econòmiques per argumentar que convé esgotar la legislatura.
Que España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
Més notícies, Oriol Pujador.
El Ministeri de Sanitat ha detectat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius. Segons el Ministeri, el pacient que ha donat positiu a l'últim PCR no té símptomes. És un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital. Les autoritats sanitàries asseguren que la nova situació no canvia ni el risc ni les mesures per a la població general.
El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja aquest dimarts al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot d'Ebola, que ja hauria provocat 220 morts. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut reconeix que l'epidèmia els està superant en velocitat i que el conflicte armat que viu el Congo dificulta les tasques de control. Se sospita que el brot afecta més de 900 persones i ja ha posat en alerta altres països de la regió.
Govern i sindicats d'educació es tornen a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que van activar-se les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària. En paral·lel, l'executiu aplana el terreny i aprovarà també aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
Escala la tensió entre Rússia i Ucraïna arran dels atacs dels últims dies, en especial el bombardeig rus de diumenge sobre Kiev amb drons i un míssil Oreshnik i l'ofensiva ucraïnesa de divendres contra una residència d'estudiants al Donbass que va fer 21 morts. El Kremlin ha amenaçat amb una onada d'atacs contra la capital d'Ucraïna, sobretot contra centres de comandament militars escampats per tota la ciutat on hi ha personal de l'OTAN i delegacions diplomàtiques. Moscou recomana al personal estranger que surti de la ciutat.
Bond is a bullet without a target. Let's give him one.
Després de les sagues d'Indiana Jones i Jurassic Park, l'agent secret britànic James Bond protagonitza un nou videojoc, que és 007 First Light, que s'ha desenvolupat a Barcelona.
La seu de l'estudi IO Interactive a la capital catalana, amb una vuitantena de treballadors, ha liderat aquest projecte internacional que, segons el seu dissenyador principal, Eduard López, arriba en un moment immillorable. Són declaracions a l'ACN.
Fa 15 o 16 anys que no surt cap joc de James Bond gran. Ja fa un quant temps que no surt cap pel·lícula. Crec que ara és un bon moment per poder gaudir d'aquesta història de Bond. De manera que treballem a IO, tots els estudis som un sol equip. Per exemple, aquí tenim el director tècnic del projecte, és un català. Tenim el lead de render, tenim el líder de motor. La responsabilitat és realment molt alta.
I als esports, fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente, l'entrenador, ha convocat Joan García, Cau Pau Cubarsí, Eric García, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Púbil de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també tres blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
A l'Espanyol, mentrestant, missatge d'acomiad de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol, cedit del Villarreal, amb una opció de compra que el club blanquivau en principi ha descartat exercir.
En futbol internacional, Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar tres puntals dels Citizens en l'última dècada, el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
En bàsquet, l'Uni Girona ha fet oficial que l'escorta lituà Juste José marxa de l'equip.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat.
No,
és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
Unilla. Ja ho sé.
Que és,
lo mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren tres i han passat a ser un. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio, amb Marta Romagosa.
Comencem la darrera setmana del mes de maig, però de cop i volta ha estat com entrar de ple el juliol, però sense tenir vacances, ni mirar quina és la millor hora per baixar a la platja, ni poder dormir la migdiada a cor que vols. Com hem passat de la jaqueta als tirants en 24 hores? Sort que al final ahir vaig acabar el camí d'armari i vaig decidir treure l'adredor que encara em tapava aquestes nits curtes que acabo dormint. Ja estic patint per si aquesta calor va increixendo, com ho faré per poder dormir les meves 7 hores sense obrir la finestra per no sentir soroll. I aquest factor encara no el tinc estudiat i necessito una mica més de temps per poder-lo analitzar. El que a partir d'avui ja és dins la bossa i no en sortirà fins ben bé cap al novembre és el meu vano. En tinc en llocs estratègics de casa i em porto un amb mi que sempre surt per rescatar-me de la calor. I mai falla, ja us ho diré. El faig servir quan entro al cotxe i l'aire condicionat triga uns segons en fer efecte, quan pujo en un bus i el conductor decid que encara no toca engegar la refrigeració. És un amic fidel que sempre funciona i cada passada t'atorga una imatge de persona amb determinació i solucions immediates. I com la roba o les sabates, tinc el ventall de diari i el vano de mudar, el que només trec en comptades ocasions, perquè no es faci malbé, el guardo amb una funda i una capseta, i quan l'utilitzo Encara recordo el racó de Kyoto on el vaig comprar després d'enamorar-me de la botiga, del carrer, de la venedora i de tot el viatge al Japó, que ja fa uns quants anys. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 10 minuts i arrenquem aquesta nova edició, la nit ja de dilluns a dimarts per nosaltres, de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474 i també els missatges que ens deixeu al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I avui, per cert, quan hem obert el WhatsApp de la nit dels ignorants, ens hem trobat un missatge de l'Albert des de Tarragona, que ens deia: fa uns dies vaig trucar al programa per exposar un frau bancari que havia patit en primera persona, suposo que el recordareu perquè molta gent va intentar ajudar-lo, i ell ens diu: dir-vos que us estic molt agraït a vosaltres i a l'especialista en ciberseguretat Bruno Pérez Junca, que de manera desinteressada i de part vostra em va guiar per solucionar el problema que cada dia s'anava fent més gran i més difícil. Moltíssimes gràcies. Albert, des de Tarragona, bona nit.
Molt bona nit.
Estic molt contenta d'haver-nos trobat aquest missatge.
Gràcies.
Del que ens vulguis explicar, com tens la situació?
Mira, avui encara em costarà més parlar que l'altra vegada, perquè digui el que digui mai serà prou. Perquè l'agraït que us estic, el vosaltres, i el Bruno, que gràcies a ell es va fer la llum, i és molt diferent caminar sense saber on vas que caminar ben guiat. Dit això, s'anava complicant perquè jo vaig començar fent una queixa formal o una denúncia formal a l'atenció al client del banc. La resposta va ser immediata, que van contestar quasi bé de seguit, dient que tot estava ben fet, que no podien acceptar de cap manera la meva reclamació. No?
Sí.
Després vaig informar, us vaig trucar a vosaltres, i van dir: bueno, hi ha un altre pas, que és feu amb un altre departament de fraudes. Val. En aquest departament de fraudes us envio un altre escrit encara més detallat, encara demostrant més coses, i també em contesten que per ells estava tot ben fet, que estava tot bé. I jo també pensava: carai, clar, aquesta casa està ben fet. Si no, no us haguessin enganyat. Oh, casa està
exacte.
Molt ben fet.
És un frau si no, molt ben fet. Sí, sí.
No us haguessin enganyat. Val. I per fi hi ha un departament d'un senyor que es diu Defensor del Cliente, del BBVA, que ja puc dir ara que és el BBVA, i també vull deixar clar que el BBVA segurament és tan perjudicat com jo en aquest tema. Però, i aquest senyor, doncs, després de 15 o 20 dies, em contesta, i efectivament la quantitat que es va treure del meu compte fraudulentament em serà retornada, etcètera, 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 junt amb tots els interessos i comissions que hagi pogut causar. I així és. Jo de seguir, doncs, us ho he volgut agrair a vosaltres, aquí a trucar volem ajudar, i pel damunt de tot, i perdoneu al Bruno, perquè s'ha portat per mi excel·lent, i gràcies a ell, doncs, es va anar fent la llum.
Doncs contents d'haver-ho aconseguit, que puguis recuperar la teva tranquil·litat d'entrada,
sí,
i evidentment els teus diners. I no sé si d'aquí en podem extreure alguna conclusió algun dia de dir: no hem de fer segons què, perquè els que fan frau se les inventen totes perquè no quedi rastre i perquè sembli que ho has fet tu i no ells. No?
Molt bé, molt bé. Mira, et repeteixo, sé que segurament m'he quedat curt, però us ho agraeixo un munt.
Doncs, Albert, nosaltres feliços d'haver-te ajudat i res, i contents que ens puguis continuar escoltant i trucant
bé,
per coses que no tinguin res a veure amb cap frau.
Espero que no, espero que no.
Vinga, molt bé, Albert, una abraçada.
Igualment.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
Això sí que és començar el programa amb una molt bona notícia, perquè el dia que va trucar l'Albert explicant el panorama i tot el que havia perdut, en definitiva, És que no donàvem crèdit. I mira que va arribar a trucar gent, eh? Donant, de fet, aquest especialista en ciberseguretat va ser un altre oient que va dir el nom del Bruno Pérez Juncà, l'Aina el va trucar, i al final, doncs, la resolució és bona. Per tant, feliços i contents tots plegats. Vinga, va, al 932017474, ara hi tenim en Pep des de l'Eixample Barcelona. Bona nit, Pep.
Hola, bona nit, Marta. Mira, me n'alegro molt també per aquesta situació, eh? Perquè quan trobes amb aquestes coses, que tinguis que recórrer a la ràdio, perquè amb tots els assessors que tenim i tots els bancs que hi ha a darrere, que cada dia hi ha menys persones, eh? Sí. És un gran alivi, eh? Així és que enhorabona pel senyor aquest i me n'alegro moltíssim, eh?
I tant que sí.
Sí, sí. Bueno, mira, una pregunta sobre això de cartes, que l'altre dia vaig sentir la resposta, que varen dir que farien el Marc Ribas faria el joc de cartes d'estiu, i després el traslladaria amb un altre presentador.
Sí,
no?
l'Arnau París, crec, sí.
Vale, pues, quan començarà el joc de cartes d'estiu? Perquè estic mirant per la televisió i tal, i m'ho diuen, no posen cap data encara.
Jo crec que fins que no acaba la temporada, jo crec que no serà fins al juliol.
Ja acaba la temporada.
No, la temporada de... Ah. Vull dir la programació d'hivern, entre cometes, de TV3.
Ah, vale.
Llavors, com que això acaba, depèn dels programes, suposo que cap a finals de juny, com les escoles, doncs fins al juliol jo crec que n'hi haurà joc de cartes de l'estiu. Diria.
Sí, sí.
Has de tenir una miqueta més de paciència, Pep.
Sí, sí. Després, una altra cosa sobre joc de cartes. Hi ha un programa que vaig seguir per la televisió. Jo sempre el segueixo per internet, pel mòbil, no?
Sí.
I sempre posen tots els resums, vas buscant el menú i vas buscant tots els que han editat. Però n'hi ha un joc de cartes que va sortir per la televisió, però aquí a l'internet no es troba en el registre, que hi ha una camarera que va atacar en el Marc Ribas. I va sortir allà dient, he tacat el Marc Ribas, mira, que tinc un seguro, que jo et pagaré el tratge i tot. I aquesta seqüència no surt. La meva pregunta és si hi ha algunes tomes falses i tal, perquè per internet no es veu cap tomes falses ni coses d'aquestes.
Clar, però això si va sortir en el programa no era pas una toma falsa, vull dir, devia ser...
No.
Ho van deixar en el programa, no?
Sí, però en totes les edicions que hi ha...
Sí, no has trobat enlloc.
No. I és que fa gràcia perquè el noi supera d'aturada, que he tacat el Marc Ribas, ai, perdona'm, que tinc un seguro per pagar-te el tratge. I és divertit, eh?
I aquest no el trobes enlloc. No, no sé, ja ho demanarem a la tele, a veure si saben de què va, perquè, clar, amb tants programes, no sé si tenen clar el contingut de tots, però, ara, ho demanarem, Pep, d'acord?
Després, una altra cosa molt important, que em sembla a mi, no sé si ningú se n'ha donat compte, o Vox Boni, que... L'altre dia que vam fer aquest aconteixement tan important...
El cantant, vols dir, no? El Bad Bunny.
Sí, aquest, el Bad Bunny.
Sí.
Amb tantíssima gent, mira, a la caseta aquesta que havia tan famosa,
sí,
va sortir un senyor dient, he pagat 500 euros aquí i nosaltres no podem ni moure'ns, no podem ni saltar, no podem ni ballar, estem tots aquí apatrujats 500 euros per persona. Dic, quin tipus de seguretat hi havia aquí dintre? Quin aforo de persones tenien? O només van pensar en fer pasta i fotre gent allà per un tubo i tots els que van poder ficar allà dintre? Si hagués passat alguna cosa, quina fora de seguretat hi havia? Perquè si no es podien ni moure amb un puesto privat, que se suposa que només hi podien anar els VIPs, no us sembla?
Home, sí. Clar, no, aquesta caseta no sé si té una quantitat de gent màxima que hi pot anar. No tinc ni idea.
Home, si no es podien ni moure, aquesta persona ho deia, 500 pavos.
Sí, he vist alguna imatge i realment n'hi havia molta gent, sí.
A tots, no penses això, que una pregunta és aquesta. Si hagués passat quina fora de seguretat hi havia allà, no?
Sí.
O tots entraven allà i vinga, va, pagueu aquí pasta i andreu cap a dintre i... Ole.
I molts dels quals eren convidats, també, t'ho dic.
Sí, bueno, ja, i molts ho pagava l'empresa, també i el club també ho pagava, no?
Ja, exacte.
Sí, doncs ja ho sabem, no? Però sí. Estaven tots apretujats ja com els germans, no?
Sí, és només per veure'l sortir en vell un moment i jo, no sé, no, sí. No li veig la gràcia, però vaja, has estat a la caseta del Bad Bunny, això sí.
Bé, doncs això, la meva pregunta és aquesta. Hi havia un aforo de seguretat de X gent o entraven tots allà a saco?
Molt
no?
Bé, a veure si...
Vale, Marta?
Perfecte. Pep.
Vinga, enhorabona pel programa i endavant, eh?
Vinga, que vagi molt bé igualment. Adéu-siau.
Bona nit.
Adéu. A més del 93207474, que l'Aina va parlant i, per tant, algú que aviat entrarà. Mentrestant, una resposta que ens ha fet i ens ha deixat el WhatsApp del programa en Manel, des de Sants a Barcelona.
Volia donar una resposta, si és que no l'han donat ja, i era referent a quan s'havia instal·lat a Barcelona el monument a Colón. Vale? Fins ara no he pogut posar-m'hi i dono la resposta per si encara no la tinguéssiu. Va ser instal·lat el 1888 amb motiu de la Gran Exposició Universal, la primera que es va fer a Barcelona. Aleshores també hi ha la curiositat de que incorpora el primer ascensor que va haver mai a Barcelona. Va ser aquest. Al principi era hidràulic, era molt lent, trigava 4 minuts a fer el recorregut. Avui dia n'hi ha de més moderns que ho fan en uns 30 segons. No? També tinc que dir que crec que ni tu ni ell, aquest senyor, havíeu pujat mai, vau dir. No? Jo sí, no fa gaire que he pujat, per primer cop a la vida, no? Perquè vaig trobar una oferta, juntament amb el Museu de Cera, que per un petit suplement podies pujar. Diria que l'entrada normal del monument són uns 10 euros, però si la compraves juntament amb el Museu de Cera, llavors et sortia per uns 2 euros només, o alguna cosa així, el que és pujar el monument. Vaig pensar, doncs, bueno, deixa-m'hi pujar, no?, si hi ha aquesta oferta. És una experiència, tinc que dir, bastant claustrofòbica. El que és l'ascensor, amb prou feines caben tres persones més la persona que ho governa, l'operador, i un cop hi ets a dalt, el mirador és molt estret. 7 o 8 persones ja tenen dificultats per fer la volta i per mirar de totes les direccions, i és molt estret i molt claustrofòbic. No? A més, les vistes tampoc et pensis que són gran cosa, perquè hi ha una sèrie d'ornaments a l'exterior de les finestres, com una espècie de fulles, que també dificulten una mica la visió. En fi, tot plegat, jo vaig quedar com una miqueta decebut, eh? Però bueno, per si no ho sabíeu o si encara us interessa, aquí tenia la resposta.
Doncs mira, Manel, moltes gràcies, perquè sempre he pensat que devia ser una cosa molt claustrofòbica, no és que tingui claustrofòbia, però fer tota aquella pujada amb poca gent perquè no hi caps i a dalt i no veure res, doncs ja t'ho dic, que ja m'ho has explicat, i em sembla que fins aquí el monument a Colom, com a mínim, des de baix tot el que vulguis, però des de dalt ja m'ho pensava que era així, així que el Manel ens ho ha acabat d'explicar. Va, al 932-07474 ens truca la Montse des de Martorell. Bona nit.
Hola, bona nit, Marta, i a tots els oients. Estic contenta de parlar amb tu, no hi he parlat encara.
Doncs mira, jo encara més, Montse.
Amb tu no hi he parlat. I és una passada, m'agrada molt com portes el programa i, bueno, m'encanta.
Doncs me n'alegro molt, Montse, me n'alegro. Moltes gràcies.
Sí. Mira, volia ja volia trucar per preguntar-ho i avui ja m'ha vingut com l'anell al dit. Quan vaig sentir l'ura a l'estafa d'aquest senyor que li van fer...
Sí.
Perquè a la meva exparella li va passar algo semblant, una estafa una mica rara, però el cas és que li han estafat 9.000 euros que tenia salvis al banc. És el banc aquest que és ING Direct, sí, no sé si es pot dir el nom.
Sí, sí.
Bueno, pues, i ara volia trucar per preguntar que aquest senyor... Sí, que li va passar, si havia pogut solucionar alguna cosa per seguir els seus passos, aviam què havia fet, perquè ell ja porta dos abogats, els del banc li va dir que no, els abogats que han anat a Barcelona a gastar els diners, que no.
Que no vols dir que no hi ha res a fer.
Que no hi ha res a fer, i clar, són 9.000 euros.
Home, doncs sí.
Que ell treballa molt per estalviar aquests diners. I llavors pues, estava jo una mica alerta d'aquest tema i ara al veure que diu aquest senyor que se li ha obert la llum amb aquest senyor Bruno Pérez Juncà
sí.
M'he decidit a trucar per saber si aquest senyor té algun puesto aquí en Barcelona, algun gabinet per anar, un despatxet, per pagar-li el que sigui, si podem aconseguir una
visita.
Consulta.
Mira,
sí.
Dues coses. Ara, quan acabin de parlar, no pengis, que l'Aina t'ho passarà, ¿vale?
Sí.
Ella té les dades. I després només que tu i els oients sapigueu que encara no tinc la data, però que hem decidit convidar-lo un dia al programa.
Ah, perfecte.
Perquè com que és una cosa que malauradament està a l'ordre del dia, això de les estafes, a través dels bancs, doncs, de poder donar consells, bàsicament, i tractar algunes de les estafes més habituals perquè la gent estigui al cas, que quan més saps d'una cosa, doncs, és més difícil que diguéssim, que t'enganyin.
Sí. Però mira com va ser, eh?
Sí,
que
sí.
Que si dius, bueno, és que et demanen, mándame una numeración, mándame un código que te saldrá en el teléfono, no sé què, però va ser la cosa més absurda que he vist mai. Ell té un compte, ell té dos comptes, una al BBVA i aquest aquí. Un dia, mirant la compte, se'n dona compte que... perquè estava sola en aquest compte. I se'n dona compte que té un altre autoritzat. O sigui, titular, no autoritzat. Ja el nom d'una persona que no sap qui és, ostres, ni l'ha vista mai,
sí, sí,
posada en el seu compte. A la banca electrònica li surt.
Uh-huh.
I imagina't. Clar... diu, però això què és? Això què és?
Clar,
va començar
no
a
fet,
trucar
no?
Al banc.
Sí, 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 sí.
A trucar al banc, Diu, pues vostè sabrà, l'haurà vist vostè, però així, d'aquesta pausa i tranquil·litat.
Sí, sí, sí.
Pues vostè sabrà, pues l'haurà vist vostè. Oiga, por favor, le estoy diciendo que no sé quién es. Y yo llevo muchos años con mi cuenta sola y no hay nadie. Y no sé quién es.
Y ya
ah,
está.
Pues ya lo miraremos. No, no lo miraremos. No, mírelo ya, por favor. Que esta señora que está en esta cuenta, que tiene apellidos extranjeros y no la conozco, me puede quitar cosas si está de titular como
clar,
yo.
Clar.
Bueno, pues después de explicar y llenar 30 despachos y explicar a 30 personas más al banc y en Barcelona, que la central está allá para Bravia y no perderte, que no hay res a fer, que busque un abogado. Y se ha buscado un abogado, pero el abogado no lo ve con cara y ojos para... a la entrevista que he tenido ya, para que me pueda solventar esto. Me parece que va más perdido que yo en este tema. Y ahora al sentir yo, digo,
sí, sí.
Pues pobre, vaya a prendre la nota y a preguntar-li, perquè clar, pobre, ha perdut 9.000 euros.
No, tu diràs.
Bueno, tot el que tenia al compte.
Sí, sí, és que és un desastre.
I clar, cabreix amb una cosa parlant malament.
Montse, nosaltres el convidarem cap... ja et dic, encara no sé la data perquè l'estem intentant tancar per poder parlar de coses com aquesta i intentar evitar que se'n facin més i a veure si aconseguim saber si ell té un despatx propi o no. D'acord?
Vale. Vale. Perquè ara no ho sabeu si té un despatx propi, un telèfon per adreçar-nos amb ell.
És el que hauríem de consultar-li, perquè, clar, ha parlat amb nosaltres, però com a mitjà de comunicació. L'altra cosa és que tingui despatx per parlar amb la gent i que la gent li pugui fer les consultes.
Aviam si ens pogués ajudar una mica, com aquest senyor que l'ajuda.
Exacte.
Perquè, clar, si dius, és una persona rica, però és un noi molt... bueno, un noi.
Sí, sí,
que sóc una noia jo també, de 61 anys. Però vull dir que són els estalvis que vas fent de treballar hores extra.
Sí, sí, i de cop i volta desapareixen. Sí, sí,
apareix allà com si fos un fantasma, una dona al teu compte, estrangera, que no sé si era russa o no sé d'on, per el nom i les lletres, i...
Sí, sí, bueno, està clar. Montse, esperem a veure que el convidem aquí a veure què ens pot explicar, d'acord? I mirem si té algun tipus de despatx per poder anar-hi, d'acord?
Doncs molt bé, moltes vale. Gràcies i molt amable. I ho feu super, super bé.
Gràcies, Montse, una abraçada, bona nit.
Igualment, gràcies, guapa.
Una altra persona que ens ha deixat un missatge de WhatsApp... Ui, són dos quarts, anem molt tard, eh? Jo crec que necessitem, després d'aquesta temàtica d'haver resolt i de saber que hi ha més gent amb més problemes, necessitem un moment de pau.
Illes de Pau.
I avui tornem a l'illa de Pau de la Cinta. Aquí ja coneixeu de la setmana passada. És una veïna de Vilanova i la Geltrú, una publicista de 63 anys, que fa i que ensenya a fer quilling al casal municipal de gent gran. Avui sabreu d'on ve i com es fa aquesta manualitat amb petites espirals de paper. Una tècnica mig mecànica, mig creativa, que fa gaudir i asserena tant la professora com una de les seves alumnes, l'Alegria, que té 87 anys. Aquesta és la segona part de la conversa en aquesta illa de Pau, la conversa que han tingut totes dues amb la nostra companya Judit Perpinyà.
Quilling.
Quilling deu venir de quill.
De pluma.
En anglès?
En anglès. és pluma en anglès. El quilling és una tècnica molt antiga, que li atribueixen s'atribueix a l'antic Japó, quan es va inventar el paper, que era una tècnica d'enrotllar paper sobre si mateix per fer guirnaldes. I es decoraven certes coses amb les guirnaldes que es feien amb el paper. Llavors es feia amb una pluma. Una pluma d'un dau.
Espirals de paper.
Espirals de paper.
Enrotllats
sobre si mateixos.
Sobre si mateixos i tenint com a base la tija d'una ploma.
La tija d'una ploma era l'eina on es posava el paper per anar-lo embolicant sobre si mateix i d'allà es poden fer, encara que no ho sembli, moltes figures. Aquests espiralets de paper després es poden treballar com tu vulguis, es poden xafar, es poden allargar, es poden fer mil formes. Hi ha moltes formes diferents de... per decorar amb quilling.
Si dius que havia nascut al Japó, això deu ser cosí germà de l'origami?
Sí, és arrel de la invenció del descobriment del paper o de la fabricació del paper. Això és el que diuen alguns. Nosaltres diuen que va ser Egipte, amb els papiros, vull dir que no se sap ben bé del cert. Es va extendre a Europa sobre l'edat mitjana, més o menys, amb l'entorn de l'església, que era la gent que tenia temps i diners llavors per fer això, i es va començar a fer servir per decorar portades de llibres, de bíblies antigues, i es feien guirnaldes amb aquests papers, ho feien els capellans, i ho enganxaven a portades de llibres antics per guarnir-los. També ho feien sobre imatges de verges, Mare de Déus, ho enganxaven a sobre de medallons. I després va passar a la burgesia, evidentment, i moltes senyores de l'època pues, van deixar una mica de costat el brodat i amb algunes pel·lícules...
Soy madre de mi pueblo.
Em sembla que hi ha una que es diu Elisabet, bastant coneguda, i hi ha una escena en què es veu unes senyores de la corte que estan fent un quilling a una sala. I a partir d'aquí desapareix el rastre, això es perd, no, jo no he trobat informació enlloc.
Quilling, com ho diries en català?
Filigrana de paper. El que passa que la filigrana, tal com jo ho entenc, pot tenir moltes més formes. No és només enrotllar el paper sobre si mateix.
Amb tota la teva vida de creativitat que tenies a l'armari guardada, on vas descobrir el quilling?
Doncs el quilling el vaig descobrir passejant per uns carrers a França, a la vora de Marsella. Hi havia una exposició de portes obertes. Hi vaig entrar i eren un matrimoni. Devien tenir doncs, la meva edat, 60 i pocs, i estaven exposant tot d'obres fetes amb quilling. I em vaig quedar meravellada. O sigui, quan vaig veure que tot allò estava fet amb paper enrotllat, no m'ho creia. Mai havia vist això. Jo he pintat, soc molt fan dels acrílics, faig tècniques mixtes, això ho he fet durant molts anys, el collage m'encanta, perquè per mi és una forma de creativitat brutal, però... algo tan tècnic i tan repetitiu i tan mecànic com et pots imaginar que és el quilling, jo pensava que seria incapaç fins i tot de fer-ho, d'intentar-ho, però és que em vaig quedar tan meravellada que em vaig quedar allà mitja tarda parlant amb ella. I a més, aquesta senyora es feia ella les tires de paper. O sigui que comprava o tenia diaris vells, revistes velles, i els tallava tira a tira.
Cosa que t'agradava especialment.
Molt. Molt. Papers que a ella li agradaven i el tallava a la mida del que volia fer. O sigui, l'artesania ja des de l'arrel, no? I em va impactar moltíssim. És que em va impactar. Em vaig quedar allà i, bueno, parlant amb ella li vaig dir, pues, penso que ho intentaré. Però era algo molt diferent a pintar, a retallar... És que fins i tot pensava, si serà com la costura, que a mi això de la precisió i tal, no, no és el meu, que jo soc el malibre i a mi el cosí m'encursetava, no?
Podré ser lliure i estimar-me, podré ser lliure i estimar-me. Una petxina lliure, una petxina lliure, una petxina lliure, una petxina lliure.
I va ser arribar a Barcelona, buscar les eines, buscar paper... Llavors jo amb el quilling que anava veient, sí, veia pues, això, inicials, amb uns treballs bestials, formes i tal, però jo vaig començar introduint el quilling als collages que feia, perquè amb aquesta sortida de l'armari El que he trobat és la llibertat de fer el que em surt sense cenyir-me cap tècnica, sinó el que em va sortint, no? L'altre dia vaig llegir una frase que em va agradar molt, que era que si busquem a les coses que creem una utilitat, no estem creant, estem produint. I vaig pensar, bueno, tu ja has produït prou, Cinta, saps? Ja has produït prou, dedica't a crear, encara que el que facis no serveixi per res.
Ja saps que fent les coses sense pensar podem arribar a fer coses que mai hauríem pensat seguint el fil del que tu vulguis, el fil, i no t'hi amoïnis.
D'aquí vaig passar a forrar coses, doncs unes lamparetes, una caixeta. O sigui, vèieu les oportunitats d'afegir el paper en qualsevol objecte, material, i aquí em vaig anar enganxant i aquí segueixo, no?
El primer dia de classe us dona, què, tisores per retallar paper?
De 6 tisores i les eines d'entortolligar el paper. Llavors, sí, esclar, si ho apretes molt quan enrotlles, la fulla et surt més petiteta. I si enrotlles més fluixet, la fulla et surt una mica més gran. Ara començo a dominar-lo una mica.
I aquella estona requereix màxima concentració?
Al cap se t'oblida de tot, de tot. Estàs 2 hores assentada i no te n'enteres. Una cosa que mai m'ho haguera cregut.
Com anem de psicomotricitat fina? Perquè ho volies fer per gent gran i potser algú pensarà, doncs potser és un públic especialment difícil per fer això.
De cap manera. Jo també m'ho pensava, perquè a l'agulla que ens dona hi ha com una ratlleta i el paper s'ha d'introduir dintre de la ratlleta. I l'has de pescar amb els dits, treballar-ho. La primera vegada, esclar, no ho domines, la segona tampoc. A la tercera ja comences a dominar-ho.
Com enfilar una agulla?
És més
de cosir?
Fàcil. No, és més fàcil, això. I això ho vas treballant de mica en mica. Per això has de tenir molta concentració, dedicar-t'hi i relaxar-te. És que et relaxes sense voler.
Què va acabar fent?
Penjolls de collaret, molt bonics. Un marc, forrar un marc de fotografies, i llavors poses la fotografia que tu vulguis, i combinar el color del marc amb els colors de paper.
Cinta, era bon alumne?
Molt bon alumne, molt bon alumne. Però totes, érem una pinya, vam fer una pinya. Jo el que volia aconseguir era crear això, crear una bombolla de tranquil·litat, de pau, de compartir, d'empatia les unes cap a les altres. O sigui, jo volia fer comunitat, pinya. No tant com que aprenguessin a fer les coses perfectes i no perfectes, perquè amb el quilling no hi ha errors. No hi ha una forma de fer-ho bé ni una forma més única que l'altra. Qualsevol rodona, això em vaig cansar de dir-los, i qualsevol rodona que s'us aixafa serà una rodona diferent i la farem servir. I al final van començar a agafar confiança. Penso que el tema era agafar confiança, de soc capaç de fer-ho. És una cosa molt rara, molt moderna, el que sí, però jo soc capaç. Llavors vaig decidir que algun dia doncs, fèiem alguna respiració abans de començar, posàvem algun dia una mica de musiqueta, i de cop i volta tota aquella ansietat i aquell esvolutament de com estàs, i jo, hola, ai, t'he vist, no sé què, anava baixant, 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 es baixava el to, fins que acabava tot amb un silenci, i totes estaven a un món diferent. Totes estaven mirant els colors, observant les formes, escollint les combinacions que volien fer sense parlar amb l'una amb l'altra. Ni mirava el que feia una ni miraven el que feia l'altra, a lo seu. I el moment més bonic i més màgic per mi era quan ja tenien les formes, que havien fet les formes, llavors havien de composar un collaret. I aquí era doncs, aquesta amunt, aquesta avall, i passaven molta estona concentrades buscant formes, figures, i feien coses precioses. Es van donar compte de que eren molt creatives.
Cosir no té res a veure amb això. Res a veure, ni brodar, ni res a veure.
Allà hi ha errors.
I grossos. Però aquí no, perquè és el que acaba de dir. Allò s'aprofita per una altra cosa. I tenim una bossa preparada per als errors, que després això, tot això s'aprofita.
Només tenies alumnes dones?
Sí. Penso que cap manualitat d'aquest tipus... jo no he vist... Jo he fet molts tallers com a alumna i mai m'he trobat amb un home, mai, ni espelmes de... Res. No m'he trobat mai cap home. No sé si hauran de trencar el tabú també ells i sortir de l'armari.
I me'n queda una altra encara, Cinta, per tu. Primer, fer-ho, atrevir-te a mostrar-ho, i l'última etapa de la teva sortida de l'armari va ser fer-te professora. Quin balanç en fas?
Gaudeixo molt. Gaudeixo molt. Tot aquest procés, per mi, ha sigut una teràpia...
De creixement personal.
De creixement personal total i de trobar un lloc... quan faig aquestes manualitats, trobar un lloc on puc ser, habitar el meu present. Això és molt important.
Está tan claro que el lugar es aquí y el momento ahora. Aquí y ahora.
Quan jo estic fent wheeling, estic fent un moviment mecànic amb les mans, repetitiu, que s'acaba convertint en una espècie de mantra per mi. El tacte del paper també és un tacte que no és un acrílic, no és una pintura que ataca, no és una resina epoxi, no? És paper. I em relaxa moltíssim. Jo, que no he sigut mai una persona pacient, tot el contrari, sóc molt nerviosa. M'he passat hores cargolant paper només pel fet de cargolar paper, sense saber on aniria a per allò. I en aquells moments jo estava present amb el que estava fent. I quan un està present i està amb la bombolla del moment, no hi ha problemes. O sigui, estàs en un espai de seguretat i de pau. No hi ha passat, no hi ha futur. Per tant, no hi ha remordiments, no hi ha pors, no hi ha incertesa. Els problemes estan o endavant o estan enrere, però en el moment present, no. I jo, és amb l'única manualitat que he pogut parar. Jo no sóc persona de meditar perquè no aconsegueixo. El tema de la relaxació em costa moltíssim. Fins i tot la lectura, a vegades... m'escapo del llibre, però en canvi, quan faig aquesta manualitat, el tema mecànic del moviment de la mà m'ajuda a relaxar-me.
Cinta i Alegria, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies.
Fer Quilling és l'Illa de Pau de la Cinta i de l'Alegria.
Tu me alcanzas cuando paro de correr.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Catalunya Ràdio.
Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
Sobretot has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
Bueno, doncs no la faig, no. Ja està, jo.
És que fots cada pregunta, de veritat.
És dels entrevistes lleig que t'he vist. Avui
estic... Perdona, que puc a mi, això, però... És que no tinc una resposta.
No, és que no hi és, Ada, és que no hi és, que no ho vulguis contestar.
No.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalano parlant, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
D'aquí un minut arribarem a 3:15 de la matina, d'aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93207474. Ens truca en Jordi des de Vic. Bona nit.
Hola, bona nit. Escolta, ja, a veure, jo he parlat moltes vegades amb aquesta estafa, i aquesta estafa en què consisteix? Resulta que tens un dipòsit i sent com a l'onivel, tot plegat desapareixen els cèntims. És així, és exacte.
A veure, és més complicat. Suposo que depèn de l'estafa, és una mica més complicat. Una vegada...
Tens un número o un número, és això, sí. Si tu sin comer lo ni beberlo, resulta que t'han desaparegut el cèntim.
Sí, o però que hi ha un compte duplicat en nom d'algú altre i teu, i llavors aquells diners desapareixen d'allà, o a vegades per telèfon, i tu et penses que és el banc de veritat, dius que sí una cosa i ja està. Hi ha moltes maneres. Per això un dia volem convidar un expert perquè ens ho expliqui, per poder entendre i així evitar que ens passi a nosaltres en la mesura del possible, Jordi.
O sigui, tens de dar un nom, o tens de dar un número, no?
Depèn del tipus d'estafa. Depèn, perquè se la saben totes, Jordi.
Però qui ho fa, això? El banc mateix, o...?
No, l'estafa fa l'estafador.
Ah, bueno, és un estafador.
Clar, és algú o alguns que hi ha darrere. Per això dic que, com que jo no sóc experta, convidarem un dia un expert perquè ens ho expliqui. I així poder estar més atents nosaltres i que no ens passi, d'acord?
Vale, escolta una cosa, quan ho feu, torneu a repetir el cap d'un quant d'anys, perquè jo no escolto sempre. El que passa és que m'agradaria saber a veure què és, perquè si trobes en un cas d'aquest, ets un cas molt...
Clar, sí, està clar.
O sigui, tu tens de dar un nom o tens de parlar amb una persona que parla en nom de l'art.
Depèn, perquè a vegades és tot online, i llavors és per internet i a vegades no has de dir res. És que depenent... Per això et dic que hi ha molts tipus. Jo ara no puc explicar-li, perquè no ho sé, tampoc. Però que hi ha tipus diferents, Jordi. Jo, el dia que ho fem, a veure si el pot escoltar i segur que li interessarà, d'acord?
No, i tant que m'interessa, perquè vull dir, no m'agradaria trobar una cosa d'aquesta.
No, ja m'ho penso. Doncs a veure si el dia que ho fem ens està escoltant, Jordi. Ja ho avisarem temps.
Vale, merci.
Vinga, gràcies, bona nit.
Adéu.
La Maria Rosa, des de la Seu d'Urgell, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Mira, trucava perquè estic enfadada i indignada.
Ai, què ha passat?
Aquest matí... No, res, però és una tonteria, però és que és molt gros. El que donen les notícies del temps a TV3 al migdia diu, Tamariu, el de la comarca que és... Estamariu el Pallars. Dic, vamos, i això ja és el colmo que un locutor de TV3 no sàpiga les comarques d'això. Estamariu està a 10 quilòmetres de la Seu.
Això és, o sigui, és Alt Urgell, no? Sí.
És Alt Urgell, per això ho té de saber aquest senyor.
Sí, home, potser ha tingut un lapsus, perquè normalment s'ho saben bastant, eh?
Home, no, pues
normalment,
mira,
però avui, mira, es deu haver equivocat.
No, em m'he quedat... O sigui, és que no he pogut ni sentir el que deia. Quan he sentit que... No sé si he dit Pallajosa o Sobirà. Perquè quan he sentit que deia Pallars, he fet... Oh! I llavors ja m'he sentit el que era. Perquè, des de luego... tenen els pròmters, ho tenen tot per poder-ho... Ha sigut molt gros.
Sí, segurament no ho tenia escrit, ho ha dit així com de memòria, i dic jo,
ja,
i es deu haver equivocat. Però vaja, normalment s'ho saben molt, perquè jo a vegades m'hi fixo i penso, ostres, és fàcil equivocar-te un dia. Doncs mira, deu haver passat avui això.
Sí, ha passat avui i m'he indignat, enfadat.
Ja, sí.
Bueno, ja està, ja ho he dit.
Ja està, ja s'ha quedat tranquil·la.
Sí, bona nit, eh?
Moltes gràcies, Maria Rosa.
Vale,
adéu, bona nit. I abans de saber què ens ha triat la Sílvia Andrés per saber... abans de l'estrena, deixeu-me dir algun missatge més que ens heu deixat al WhatsApp de la Nit dels Ignorants. Per exemple, en David des del Carmel, arran que ahir hi havia una pregunta de... Ens va trucar un oient dient, i ara què, Guardiola, i ara què? Doncs en David des del Carmel ens diu, un amic em va dir fa temps que el Guardiola vol ser entrenador d'alguna selecció, ens diu ell. Després, la Bàrbara diu, jo vaig treballar en una residència durant la pandèmia i per 10 hores i mitja cobrava 800 euros. Això té a veure amb una altra conversa d'ahir amb un infermer a propòsit de Fira Gran. Diu, ara necessito algú per cuidar el meu pare a casa i me'n demanen entre 1.000 i 1.200. I la Bàrbara afegeix també, indignada, és vergonyós. En fi, que hi ha motius de sobres perquè cada dia algú estigui indignat en aquest país. Què hi farem? Coses que passen. Ara sí, la Sílvia ens arriba i ens explica què tenim abans de l'estrena.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
Els Hombres G van ser un grup de música que va marcar la dècada dels 80. El seu aspecte normal, amb pantalons texans i samarretes, contrastava amb els looks d'Alaska o Miguel Bosé. Ara celebren 40 anys dalt dels escenaris amb una pel·lícula documental, Los mejores años de nuestra vida, que també és el nom de l'última cançó dels Hombres G.
Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros nada más. El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos.
Quise comerme el mundo y no paré de reír ni de llorar. Y aunque parezca absurdo, no puedo vivir sin salir a cantar. Subo las escaleras huyendo de la realidad.
La pel·lícula documental retrata en una hora i 48 minuts l'inici de la banda als anys 80 fins als nostres dies, com quatre amics normals que es reunien en un bar de Madrid per tocar van triomfar. El film narra com van haver de lidiar amb la fama quan no estaven preparats i la factura mental que els va passar la popularitat. De fet, el grup va estar separat gairebé 10 anys. Avui, aviso, farem un viatge sentimental per la música dels 80, però també parlarem amb els seus protagonistes. Comencem amb els directors de Los mejores años de nuestra vida, Charlie Arnaiz i Alberto Ortega. La primera pregunta era inevitable. ¿Ells eren fans d'Hombres G? Responen això.
En el año 85, que es cuando aparece el primer disco de Hombres G, yo tengo 10 años y me acuerdo perfectamente de escucharlos y me convertí en seguidor de Hombres G. Tenía mi habitación completamente empapelada, cosa que no era fácil en aquel momento. Los Hombres G estaban más considerados un grupo de chicas, ¿no? Más que de chicos. Pues he tenido un poco la obsesión de tratar de contar esta historia, porque de alguna forma yo creo que contando la historia de Hombres G no solamente estás contando la historia de un grupo musical, sino que al final estás haciendo un viaje en el tiempo.
Pues en mi caso es un poco diferente, porque no era fan de Hombres G, pero sin embargo, al ser dos directores, creemos que hemos encontrado un punto muy interesante de la película, porque puede gustar a la gente que era muy fan de toda la vida de Hombres G, pero también a gente que no le conoce, porque te das cuenta de que los G han estado siempre en tu vida.
I si parlem d'Hombres G, no puc evitar posar aquesta cançó.
Marta tiene un marcapaso que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda a ese automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón.
El Charlie i l'Alberto expliquen que la idea del documental va sorgir de manera molt lògica. Ells mateixos ens ho expliquen.
En este caso fue de forma muy natural, ¿no? Porque nosotros comenzamos haciendo para ellos una especie como de diario de gira en su 40 aniversario hace un par de años. Y estuvimos recorriendo con ellos el mundo y hacíamos como pequeñas piezas que luego se estrenaban en sus redes sociales, ¿no? ¿Cómo se va a quedar todo eso metido en un disco duro, ¿no? Entonces nos sentamos con ellos, planteamos la idea de hacer una película y les pareció bien.
Han estado ahí de una forma muy natural, nos han abierto las puertas de su archivo, de sus fotos, de sus vídeos personales, pero en el momento que vieron el primer montaje, yo creo que alucinaron en cómo habíamos usado todo su material personal y lo pusieron muy, realmente muy, muy, muy fácil. Apenas hubo cambios, o sea que han sido unos compañeros de viaje inigualables.
Els directors, que han passat molt de temps amb la banda, expliquen quin creuen que és el secret de l'èxit. Exit d'Hombres G.
Su éxito se basa en el triunfo de la normalidad, ¿no? En los años 80 es obvio, ¿no? Porque ellos aparecen en un momento donde existían las tribus urbanas y al final, bueno, Rafa lo dice en la película, dice que nosotros no pertenecíamos a ninguna tribu urbana, ¿no? Sino que al final la gente que no iba de nada de eso se sintió identificada con nosotros, ¿no? Porque nos subíamos al escenario tal cual, vamos, sin pasar por el camerino, ¿no? Tal cual íbamos con la ropa que veníamos de la calle, nos subíamos a un escenario, ¿no? En ese sentimiento mutuo que tenemos pues todas las generaciones que vamos a ver un concierto de Hombres G, ¿no? Para mí ir a ver un concierto de los Hombres G es como ir a Disney. Y en un mundo tan polarizado hoy en día, tan individualista, a mí me da mucho gusto ir a un concierto de Hombres G o que la gente pueda ir a ver esta película a los cines en familia o con amigos y se vean reflejados, ¿no? Y vean un sentimiento mutuo que creo que hace mucha falta hoy en día.
Seguim amb aquest viatge per la música dels 80. Los mejores años de nuestra vida és un documental interessant que explica la cara B de la banda, com per exemple que David Summers va tenir una depressió després de la mort del seu pare. També la desconeguda fama que la banda va tenir a Sud-amèrica, especialment a Mèxic. Els directors comenten quina creuen que és la gràcia de la pel·lícula.
És una pel·lícula que merece la pena verla en cine. Hemos cuidado muchísimo toda la experiencia en salas. Es una película para todos los públicos, para que los padres, incluso los abuelos, porque esto ya va de tres generaciones, puedan llevar a sus hijos o a sus nietos y decirle cómo era la vida en aquellos años 80, ¿no? Cómo se vivía la música y la cultura, y sobre todo se lo van a pasar realmente bien. Los pases que hemos hecho hasta ahora, muy poquitos, muy selectos, la gente se levantaba, cantaba.
Si parlem d'Hombres G, havíem de sentir-los a ells, els veritables protagonistes. David Summers, el líder del grup, ens explica de què va la pel·lícula.
No és un documental al uso de un grup de rock, ¿no? És una història molt bonita de quatre amics de tota la vida, des que érem molt niños, molt chavales, i hemos tenido una vida apasionante, ¿no? Y esa historia contada desde ese enfoque, como de que lo más importante del grupo era la amistad que nos ha unido siempre, pues hace que sea distinta y que transmita mucha ternura.
Els Hombres G es van separar durant 10 anys. David Summers, després de la depressió, va fer carrera en solitari. Els altres es van reinventar. Dani Mezquita recorda el moment en què li van proposar que el grup tornés. David Summers i Javi Molina no es parlaven. La reunió era complicada, però les pressions de les discogràfiques van fer possible un dinar y una tornada.
Pensé, ni de coña, o sea, a juntar al grupo, yo estoy aquí currando, voy a tener que poner a ensayar, Javi y David llevan años sin hablarse, Mariano es muy convincente, me volvió a llamar y ¿cómo está la cosa? Y tal, y yo voy a hablar, no sé, a ver si podemos quedar a comer. Yo estaba muy nervioso, podía ser un éxito de decir, bueno, pues mira, vamos a intentarlo, o podíamos salir a hostias. Yo me fui corriendo nada más terminar, volví a la oficina y vi que David y Javi se quedaron juntos en la acera ahí hablando.
Un dels grans encerts de la pel·lícula és justament el munt de material personal i inèdit que hi surt. Es veuen els fills dels Hombres G cantant cançons, Summers amb el seu pare, reunions al bar. Per acabar, els mateixos Hombres G valoren la pel·lícula y avanzan un posible proyecto.
No hemos cortado nada. No.
Han hecho un trabajo excepcional. La verdad es que es una ardua labor, ¿sabes? Porque concentrar en una hora y 48 minutos...
Horas y horas y horas de cintas, de...
40 y tantos años.
Para haber hecho una serie de...
De 12 capítulos.
Sí, 10 capítulos. De verdad, material, o sea, todo el del mundo. Hemos tenido que acortarlo porque como queremos estrenar en cine, pues... No vas a meter ahí 8 horas de película. A lo mejor lo hacemos, ¿eh? Sí. A lo mejor hacemos un montaje para el año que viene, a lo mejor, y sacar una versión en serie
material,
más larga.
Sense ser gaire pitonisa, preveig que d'aquí uns mesos parlarem d'aquesta sèrie. Queda clar que els Hombres G tenen corda per anys. Los mejores años de nuestra vida és una pel·lícula per als fans de la banda. Disfrutareu amb la música, amb aquesta mirada més personal i amb el viatge per la dècada dels 80 i 90. Los mejores años de nuestra vida és, en definitiva, tota una filosofia de vida.
Porque ahora ya sabemos que estos pueden ser los mejores años de nuestra vida. De nuestra vida.
Doncs mentre no veiem los mejores años de nuestra vida, ens haurem de conformar en los mejores minutos d'este programa de ràdio, que ara vol dir que arribem a la 1 de la matinada. i això vol dir que escoltarem les notícies d'aquesta hora amb els nostres companys dels serveis informatius, ens posem al dia, ens posem al corrent del que és notícia, i a la segona hora de la nit dels ignorants tornem a la una i poc minuts amb més preguntes, amb més respostes, amb més espais per explicar-vos coses, esperant solucionar més coses, per què no? Perquè és un programa ja que soluciona coses, un dia ho va dir algú, no? Era un programa que hi havia problemes fins que entrava la nit dels ignorants i les coses es començaven a solucionar. Doncs vinga, els solucionadors, tornem d'aquí una estona. Fins ara.